Ens acompanya l'Isabel Ullate. Què tal? Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Que acaba d'estrenar, de presentar un llibre.
Exactament.
Un llibre que és tota una vivència d'una empresa i que a través d'aquesta empresa segurament en bona part es pot resseguir els canvis que ha viscut el país.
Sí, pràcticament a través d'una família i una empresa volcades en el món del transport podem resseguir la història de la socioeconomia a Catalunya, així com la història del transport a Catalunya, i com que es fa molta contextualització històrica, història en general, tant local de les comarques en les que intervé el servei de transport, com general del país, universal.
El llibre porta per títol El noi de l'autobús, i aquest noi de l'autobús és el teu tiet, era el teu tiet, i el llibre és el compliment de la seva darrera voluntat.
Sí, exactament. Ell era sabut a la família que havia tingut el desig d'escriure, de deixar reflectit per escrit la història de la família i de l'empresa, i malauradament va morir molt prematurament. Però vaja, un cop passat el dol, la família en general, però especialment la seva vídua, la Mercè Valls Clavé, doncs van posar fil a l'agulla i com a promotora ha fet possible que es publiqués aquest llibre, en tot cas que jo hi pogués dedicar uns anys de treball, i aliada està clar amb l'empresa que aleshores encara donava servei, l'empresa Montbus, i doncs això va fer possible que jo pogués treballar-hi uns anys, i finalment, després també d'uns anys d'aturada, que es pogués publicar. La promotora, la Mercè Valls, junt amb la seva nora, la Bea Quintana, també amb la col·laboració que s'han servit dels fogons del Senent, l'actual negoci que tenen a Sant Pere de Ribes, i evidentment amb el suport de tots els fills i de la família en general.
I ressegueixes aquesta història d'aquesta companyia de transport que va canviant, que evoluciona, inclús el propi nom també va variant.
Sí. Clar, com que té més de 100 anys, és quasi inevitable que hi hagi algun canvi de nom en algun moment, i així és. Com que neix al pont d'Armentera, a l'Alt Camp, a prop de Santes Creus, Valls, Alió, Querol, Aiguamúrcia, vaja, es diu com agafa el nom, com acostumava a passar aleshores les empreses, Hispano, seguit del nom de la població, Puntorrina, perquè el gentilici del pont d'Armentera és Puntarrí, Puntarrina. El que passa que en aquella època es castellanitzava i va agafar aquesta O, Puntorrina. De tota manera, si avui dia anem al pont d'Armentera i Rodalies, veurem que els hi diuen Puntarrins i diuen Hispano, Puntarrina. I en el llibre, de fet, s'utilitza indistintament. Llavors, hi ha una derivació, el canvi més gran que hi ha, a més dels canvis de noms, és el canvi de tracció animal a tracció mecànica. Comença amb carros i cavalls, perquè estem parlant de finals del segle XIX, i comença com a transport de mercaderies, de correus i algun viatger. Comencen com a recaders, és un ofici que explico en el llibre perquè forma part de formes de vida extingides i que sempre són interessants de recuperar i ens poden aportar molt i ens poden instruir molt. I després, aquest primer canvi que em referia és el canvi de transport animal a tracció mecànica. Tracció mecànica deixa de banda ja la tracció animal, i amb això també canvia, és el primer canvi de nom. Aleshores es dirà Josep Maria Monasterio Transports, i s'ajunta gairebé amb aquest nom més conegut, que és Transports Monasterio. En el llibre, en el subtítol, l'anomeno només Transports Monasterio, perquè diguem que són els principals, però de fet durant la història de l'empresa hi ha diferents marques que amb les que es van coneixent. I finalment, Transports Monasterio es converteix en Montbus. És un Montbus que, ja, per tant, va néixer...
Ja és la marca que sí. És més coneguda, segurament, pels penedesencs.
Sí, exacte. Val a dir que va deixar de donar servei entre el 2019 i el 2020, perquè no es confongui amb un actual Montbus que dona servei també aquí a la comarca. No és aquest Montbus, s'escriuen diferent... Uh-huh. I de fet el Montbus dels Monasterios és això, acaba de donar servei el 2019-2020, comença abans del 1890 i acaba cap al 2020.
Per què tanca l'empresa?
Bueno, per unanimitat, especialment la vídua del Pau Lluís, que té el desig ja que havien compartit amb el seu marit, amb el Pau Lluís Monasterio, de que els fills poguessin gaudir de tot l'esforç de les seves vides, perquè evidentment un projecte com Transports Monasterio no el va fer sol el meu tiet, sinó que és una empresa familiar i a banda d'això, i per tant hi ha cosins, hi ha germans, hi ha avis, hi ha tiets, però a banda d'això el meu tiet va tenir el suport així... impagable bueno, i emocional i en tot moment de la seva dona al costat i per tant això ho dèiem per...
Pel tancament.
Pel tancament.
Una empresa tan arrelada al territori que al final no sobreviu.
Sí, sí, sí. Doncs això, per unanimitat, especialment per la Mercè Valls, per decisió de la Mercè Valls i dels cinc fills a hereus que formaven societat, doncs decideixen vendre l'empresa i actualment sembla que dona el mateix servei o aproximadament el mateix servei l'empresa Plana.
El noi de l'autobús és un llibre editat per Edicions i Propostes Culturals Andana. La presentació s'ha fet aquesta mateixa setmana en societat aquí a l'Alt Penedès, a Vilafranca, però ja s'havia pogut fer un tas de presentacions fa uns dies també, en altres comarques.
Sí, vam començar al Pont d'Armentera, a l'Alt Camp, perquè era la presentació estrella, és l'origen de la criatura, sí, de l'empresa, de la família, també van néixer allà els primers monasterio que apareixen, i després hem seguit pel Maresme, en aquest cas perquè jo ara em trobo residint allà, I era com fàcil i àgil poder fer una segona presentació allà abans tinguéssim planificades les que volem fer per aquí pel Penedès i el Garraf, seguint tot el circuit que feia l'autobús o bona part del circuit que feia la línia d'autobús. I per tant, sí, la d'ahir a Vilafranca va ser la tercera i bé, fem una valoració molt positiva, amb una resposta molt d'agrair dels vilafranquins, dels penedesencs.
Tu ets olerdolenca d'origen, de Sant Miquel, i també has planificat presentacions aquí al municipi, una presentació a Sant Miquel d'Olèrdola.
Sí, sí, sí. De fet, la de Sant Miquel la vam començar a planificar fa molt de temps ja amb l'Ajuntament d'Olèrdola i també per donar-li la importància i el protagonisme que li volen donar, en aquest cas, la Fina, l'alcaldessa i els regidors, doncs van proposar de fer-ho durant la Setmana Cultural que està prevista organitzar a motiu de Sant Jordi, la Setmana Cultural a Olèrdola, i, evidentment, a mi em va semblar una proposta genial perquè per a una escriptora presentar per Sant Jordi és el Nova Mas, és el súmum, per tant, molt contenta de poder-ho fer al meu municipi d'origen i amb unes dates tan assenyalades com Sant Jordi i el Dia Internacional del Llibre, vaja.
Ho hem comentat abans, hem de subratllar-ho. No és només la crònica de l'actuació d'una empresa, sinó a través d'aquesta empresa on pot resseguir mirant aquest autobús com ha canviat, com va canviant el país, perquè reculls fins a 24 testimonis. És la feinada que abans esmentaves.
Sí, 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 exacte. És una de les coses que ens ha portat a invertir-hi molt de temps i esforços perquè creiem que valia la pena de recollir els testimonis tant de treballadors, familiars, amics, usuaris, extreballadors, per descomptat, de la Hispano-Punturrina o de Transports Monasterio o de Montbus, amb la qual cosa vam dedicar-nos a desplaçar-nos per bona part de la geografia catalana, buscant aquests testimonis, la majoria a l'Alt Camp, tot sigui dit, però vaja, també a altres llocs, I tenim la sort d'haver pogut recollir el testimoni de persones que ja aleshores tenien 80, 90 anys, 70, per tant, algunes persones que avui dia ja no hi són, i queda recollit el seu testimoni i amb tota la seva riquesa i amb totes les seves aportacions, queda recollit en el llibre. No només els familiars i els veïns n'estan molt, molt orgullosos i contents de poder tenir aquest record per escrit, sinó que nosaltres mateixos, la tieta, la promotora, jo com a escriptora i tots plegats els implicats en el projecte, ens fa especial il·lusió això. I llavors una altra cosa que també va portar igual de feina i que és molt, molt determinant, determina molt el llibre i el caràcter que tindrà i això, és que fem una tasca de documentació molt, molt important, perquè totes les dades que surtin tinguin un rigor històric i documental això, prou rigorós. I aleshores aquí molt, molt d'agrair tota la col·laboració quan ens hem desplaçat a registres parroquials, a registres civils, a registres episcopals, per tant elaborar l'arbre de la família i els arbres parcials de la família, com a l'Arxiu Comarcal de Valls, per exemple, per reunir documentació relacionada amb els registres dels vehicles que havien tingut els Monasterio, la Hispano Puntarruïna, Transports Monasterio, quan encara operaven a l'Alt Camp, i tota mena de documentació relacionada amb el transport.
Entre aquests testimonis hi ha algunes vivències que es poden llegir al llibre molt, molt sucoses i que donen idea de la importància a l'hora d'organitzar els horaris de la vida quotidiana i d'esdeveniments rellevants en la vida de qualsevol persona, com casar-se, no?
Exacte.
Moltes vegades es posava l'hora, es fixava l'hora del casament en funció de quan s'havia d'agafar el bus per fer el viatge de noces.
Sí, sí, sí. Fes que fem anar aquesta anècdota especialment, perquè a banda de ser molt fresca i simpàtica, el Carles Prats, el va viure l'anècdota i el que ens la va explicar, l'explica molt simpàticament i amb molta il·lusió, i ens agrada utilitzar-la perquè, a banda d'aquest caràcter, indica molt la importància que el transport va tenir, i de fet, si ho penséssim avui dia, que pot tenir a les vides de les persones, de les poblacions, i en el desenvolupament personal i professional de les persones, i després també de les comarques i per extensió amb el territori, fins al punt de, com diu aquesta anècdota, enmarcada doncs això a mitjans de segle XX, que les persones es casaven en els poblets de la zona, com en tants altres poblets de Catalunya, en funció de l'horari d'autobusos, perquè això garantia que poguessin agafar el primer autobús, el primer que poguessin agafar per a començar el més aviat possible el viatge de noces. I si això volia dir llevar-se cap a quarts de cinc per casar-se a les cinc i estar a punt de marxar amb l'autobús cap a Calafell, que aleshores es feia molt el viatge de noces en aquella zona, o bé per anar a Calafell per agafar el tren fins a Barcelona i fer el viatge de noces a Barcelona, o sortir des de Barcelona cap a on fos en funció de les possibilitats, doncs es feia així. I amb tantes anècdotes que s'expliquen al llibre, s'evidencia aquesta... aquest paper determinant del transport de viatgers.
Perquè era molt més que un vehicle de transport, un mitjà de transport.
Sí, sí, sí. El cert és que formava part tant de... arribar a formar part tant de la vida de les persones, i la concepció també econòmica, empresarial, ha canviat tant en tants anys, parlem de 100 anys enrere cap aquí, més de 100 anys, de fet, i aleshores la concepció del Pau Lluís, per exemple, que som qui acabem el llibre, el Monasterio Figueres. Clar, ell va morir el 2011 i vaig decidir acabar el llibre en aquesta data, tot i que després hi hem dit que continua uns quants anys més encara en actiu l'empresa, però vaig decidir canviar aquesta data i llavors, per tant, explico les diferències de concepció empresarial. I té a veure amb això que deies, oi? Que el transport no era un mitjà o un instrument més, sinó que formava vida de les persones, i la concepció de l'empresari i crec que en general i en concret del Pau Lluís passava per, sobretot, més que per fer diners, per donar un servei al ciutadà, per donar un servei públic, oferir un servei de qualitat, fent, combinant servei privat per acompanyar equips de futbol, grups dansaires, sardanistes, bueno, grups esportius en general, equips esportius en general, feia més un servei privat, però també, diguem que el servei principal i així el que té l'ingredient més emotiu i vocacional era el servei públic de transport de passatgers.
Insistim també en aquest concepte, més enllà d'aquestes anècdotes molt sucoses, amb molta substància, doncs aquest esforç que fas de contextualitzar el moment perquè un pot repassar d'esdeveniments doncs, rellevants del segle XIX i el segle XX i a l'inici del segle XXI.
Sí, això ve molt donat perquè després de fer diverses provatures vaig veure que el millor que podia fer era que el que expliqués el llibre fos el meu tiet, el noi de l'autobús, i jo li donava veu, i aleshores el que havia de fer era reflectir al màxim la idiosincràsia, la personalitat del meu tiet tal com jo el recordava i tal com jo m'hi havia relacionat. Evidentment no sóc la persona que ni que el va conèixer més ni durant més temps, però sí que el vaig conèixer molt i el vaig tractar molt, era el meu padrí de bateig, i a més com que el meu pare va morir també molt prematurament, doncs va voler fer així, amb totes les conseqüències, la figura de padrí, per tant m'hi vaig relacionar especialment, i això em va permetre, a l'hora de donar-li veu en el llibre, sentir-lo molt, més que crear un personatge, el vaig sentir, el vaig recordar com era, i he intentat que el caràcter que es reflecteix en el llibre sigui molt semblant al que jo recordava d'ell. I llavors, com que ell havia anat a la Salle, ell va néixer el 1947, o sigui que va tenir una educació privilegiada a l'època perquè va estar interna a la Salle de Tarragona, tenia molts interessos. A banda de que li corria la benzina per les venes, i el seu principal interès era el transport, les carreteres, el motor, els autobusos, era molt capaç de parlar de temes sobre, a causa de la formació tan completa que havia tingut, de temes històrics, de geografia humana, i la manera, diguem, de retre-li homenatge a aquest interès que tenia, que he trobat en el llibre, és contextualitzar molt històricament. Llavors, si el primer monasterio vingut a Catalunya procedent de Burgos va venir destinat a les guerres carlines, al Berguedà, a la Primera Guerra seria, per dates, doncs m'explico què és això, què va representar i què va ser això de les guerres carlines. Si després l'època de la Guerra Civil va marcar un abans i un després en el transport de passatgers, doncs també intento reflectir-ho en el llibre, parlant de què va representar la Guerra Civil i la postguerra, molt, molt important, la postguerra pel món del transport, el que va significar, doncs també. I ja més modernament, amb el meu tiet al capdavant, que va representar l'àlbum turístic del Garraf, començant per Santiago Rusiñol i el Cau Ferrat i a Sitges, i els viatges a Sitges i a tots els que es feien fins a Barcelona, i continuant per Vilanova, per Sant Pere de Ribes i tota aquella zona. Llavors, és això que deia, és el que possibilita que el llibre transcendeixi d'aquesta primera història local i de família i d'empresa que volia ser, que ja era un gran valor, ja n'hi havia suficient, però vam voler anar més enllà amb aquesta idea de donar veu al Pau Lluís i que transcendís la història doncs, del país i universal, en tant que surt la Guerra Civil Espanyola i tot el que a la repercussió que va tenir a nivell internacional i les reaccions internacionals a la Guerra Civil Espanyola, i etc.
Isabel Ullate, que troba aquestes històries tan interessants, que estira el fil de manera del seu entorn més immediat, de manera molt propera, perquè hem de dir que el seu primer llibre va estar dedicat al seu besavi, el Pere Clavé Bruna.
Sí, exacte. Segur, segur que aquest llibre, aquest primer llibre m'ha influenciat molt, perquè com que el llibre d'Olèrdola, Pere Clavé Bruna, en el seu temps, en el seu medi, encarregat per l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquella època, pels vols de l'any 2007, ja vaig pensar que el millor que podia fer era recollir molts testimonis de la gent gran, de les persones grans. Aquí també això es deu a un interès personal i a un valor molt important que dono a les persones grans, als avantpassats que tenim entre nosaltres i els que vam tenir, i per tant aquest interès de recollir els testimonis que no es perdin. I llavors, com que ho vaig fer amb aquest primer llibre, a Olèrdola, jo crec que ja ho tinc registrat i de seguida que vam començar a pensar en el llibre del noi de l'autobús, una cosa que tenia molt clara, si ho feia possible tot plegat, era recollir testimonis també, començant per la gent gran i continuant pel qui convingués.
I ara estàs treballant en algun projecte que pot acabar convertint-se en un tercer llibre?
Hi ha idees, hi ha idees i hi ha inicis, però no el suficient com per extendre'm massa.
Doncs de moment toca presentar, donar a conèixer aquest El noi de l'autobús, editat per Edicions i Propostes Culturals Andana. Avui ens ho ha explicat la Isabel Ullate. Moltes gràcies, t'agraïm molt aquesta conversa avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres també.